ivetresnoticies.com. ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A ivetres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
A la 1:05, bon dia, benvinguts a Esport 3 a Ivetres Ràdio. Rebeu una salutació d'Andrea Sánchez i Joan Jiménez en el control, Gavi Fortes a la producció i redacció, juntament amb en Xisco Riba, i qui vos parla a la coordinació, Toni Fuster. El Real Mallorca continua negociant amb Luis García Fernández. El club hora d'ara encara no ha arribat a un acord definitiu perquè el Luis García està també en negociacions en la Unió Deportiva de Las Palmas, club en el que ha estat aquesta passada temporada i en el que ha disputat precisament el play-off d'ascens a primera divisió. Mentre hi ha sortida de l'entrenador del Leipzig i estan a l'espera que fitxin a Martin de Michelis, el Mallorca també està a l'espera que pagui el Leipzig la clàusula de rescissió de 2 milions i mig d'euros al Mallorca, i el Mallorca acceleri ja i anunciï qui serà el nou entrenador en vista en aquesta pròxima temporada de segona divisió, que ja és ben hora. En el Mundial de Futbol, la selecció espanyola continua preparant el segon partit d'aquesta fase de grup contra Aràbia Saudita, que disputarà diumenge a les 6, a les 6 de l'hora baixa. El jugador Dani Olmo confia plenament amb el seu equip.
Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
Pel que fa a altres grups, ahir vespre Portugal va empatar un contra República Democràtica del Congo. El mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense sortir cap minut. Anglaterra va guanyar per 4-2 a Croàcia i aquesta matinada gana un Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Va debutar el defensa mallorquinista Johan Mojica, que va jugar tot el partit. Pel que fa als pròxims compromisos, pròxims partits, avui a les 6, República Txeca, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia i Herzegovina. A les 12 de vespre, Canadà, Qatar, i ja a les 3 d'aquesta pròxima matinada, Mèxic, de Javier Aguirre i Toni Amor i Pol Lorente s'enfrontaran a Corea del Sud, de Canin Lee. I també la segona federació, l'Atlètic Balears, continua projectant les línies mestres en vista a la plantilla de la pròxima temporada. El nou entrenador Òscar Troya passarà pel micròfon d'Ivetres Ràdio. I la penya esportiva Sant Eulàlia continua preparant el seu partit de tornada de la final del play-off d'ascens de segona federació contra l'Arena d'Armilla, de Granada. Avui el nostre company Víctor Sancho parlarà amb el jugador de la penya esportiva Marc Fraile. Avui visitarà els estudis d'aquesta casa algun component de la plantilla del Mallorca Volley femení, que han ascendit a la Superliga 2. El seu entrenador, Sam Asensio, el segon entrenador, Marc Alou, i la jugadora Mireia Alzamora. I amb aquests arguments, Mori Porander, d'ara i fins a les dues, aquí, a Ivetres Ràdio. I sense més preàmbuls, entrant ja en matèria, l'actualitat del Real Mallorca, 5 cèntims, perquè tampoc hi ha gaire novetat respecte al que varen comentar ahir, les negociacions amb el futur entrenador, tot i que les darreres hores apunta a Luis García Fernández, la cosa encara no està del tot clara. Gavi Fortera, bon dia.
Bon dia.
Miquel Berger, bon dia.
Bon dia, com esteu?
El Mallorca que maneja aquesta opció, ara mateix sembla la de Luis García, no? Sembla que de moment tot apunta a per aquí.
Sí, l'opció principal ara mateix del Mallorca és en Luis García Fernández, que té una oferta condent de renovació de les Palmes des del mes de març i que sí que sap, per boca del Luis García, que el Mallorca està interessat en la seva contractació.
Per tant, ara, simplement que se posin d'acord representant de Luis García, que estigui d'acord amb Luis García, en les condicions que el Mallorca li proposarà.
Això me fa l'efecte, no sé, tal vegada és bogeria el que vaig a dir, però me sembla que el Mallorca no fitxa. El Mallorca està assegut esperant que arribin ofertes d'entrenadors. És en revés. Ell, el Mallorca, no oferta per un tècnic ni per un jugador. No, espera menys que li ofereixen. I això me sembla que és una mesura molt significativa de lo que és el Mallorca els darrers anys. No arriben tècnics que el Mallorca vulgui fitxar, no, arriben tècnics que són oferits en el Mallorca.
Aquí que ja...
No ho entenc.
Que
no.
Ja han renovat, Pablo Hernández ha renovat pel Castelló, el Burgos ha fitxat en Sergio Francisco, això segona, perquè primera avui han conegut, per exemple, que finalment Iago Barrasate no anirà en el Rayo Vallecano, han fitxat a Beñat San José, Miquel.
El de l'Eibar, han pagat 400.000 euros. Sí, 400.000 euros i res, bé, ja veurem. Jo crec que, no sé... El que diu en Gavi és que no sé com han arribat fins a Luis García. Jo sé, jo crec que sí que hi havia... Bé, supos que han estudiat el mercat després de les urgències de Michelis i han vist aquesta oportunitat i veurem com acaba, perquè Luis García no és que hagi dit jo vull anar al Mallorca, o al Manco, jo no tinc aquesta informació. Jo sé que Luis García ha avisat a les Palmes que també té en marxa aquesta operació, més enllà de l'oferta de renovació que té allà amb el conjunt canari.
Luis García coneix la ciutat esportiva, coneix un poquet el Mallorca, però clar, coneix un poquet de quan fa...
2004-2005.
21 anys.
Bueno, coneix les instal·lacions i encara s'han renovat les instal·lacions, bé. O sigui que ja me diràs.
Però vaja, l'important, però molta gent deia de mitjans és que no coneix la segona. Bé, doncs ara ja tens un entrenador que ja la coneix.
Això sí.
I que ha ficat les Palmes a play-off.
Sí, l'ha ficat a play-off amb una, no sé, la planificació de la plantilla de les Palmes un poc estranya. Amb jugadors com Jesse, Sandro, Jonathan Viera en ple 2026. Però bé, hi ha unes declaracions molt bones d'en Jonathan Viera fa uns mesos que deia que aquest era un bon entrenador, que li havien de deixar fer feina. I que ho deia, tot i que ell no jugava, que això sí és... Això és important, també és significatiu.
Aquí està la importància de les declaracions, no?
Sí, exacte. Li va dir a la premsa, m'heu de fer cas que aquest senyor és un bon entrenador. No sé, el coneix... Com a entrenador el coneix més que nosaltres, segurament,
I sembla que a la premsa canària i a l'aficionat de les Palmes no els hi ha agradat massa, Luis García.
Sí, he vist una enquesta, no? Sí, bé, no sé. Una enquesta que no...
Com que no puges, molt. Ja és dolent. I si haguéssim pujat, sí. Seria boníssim. Això és com
sí,
tot.
Sí. No, sí, jo no ho sé. És cert que és un entrenador molt jove, que ha tingut dues experiències, dues banquetes. L'Espanyol no va evitar el descens, tot i que ja la va agafar molt tocat i el van fer fora de seguida l'any de segona divisió i ara les Palmes. És a dir, són dos objectius amb l'Espanyol i amb les Palmes que no ha complert. Això és, no es pot discutir, però no sé si... No sé què diu això de la capacitat o no del Luis García, que en tot cas sí que és un entrenador jove, que ha tingut experiència també al Qatar, que xerraven molt bé d'ell quan duia el juvenil de l'Adam, que juga molt un 4-3 clàssic de tota la vida, molt teòric. Bueno, veurem.
Lo que no he vist són tantes crítiques, Miquel, com les que he pogut llegir per Luis Carrión,
Sí, Luis Carrión. Clar, és que Luis Carrión...
Hi ha plogut en Luis Carrión,
Sí, a les Palmes no va anar bé. A l'Oviedo, que el va fer a segona divisió, el va dur a la final del playoff que va perdre precisament contra l'Espanyol, que aquell any va començar la temporada de Luis García.
I que tenia Leo Román a la porteria.
i que tenia el Leo Romano a la porteria, però sí, sí, que és cert que després del play-off no va continuar l'Oviedo perquè volia entrar a primera divisió i se'n va anar a Les Palmes, la qual cosa no va agradar gens ni mica a l'afició de l'Oviedo, que després el va fitxar l'any passat, i entre Les Palmes a primera i l'Oviedo a Les Palmes, el que ha fet aquesta manet és no guanyar cap partit i aconseguir el rècord de dirigir partits a primera divisió sense haver guanyat cap.
Bé, a tot això, el Leipzig ha anunciat la destitució de l'entrenador, d'Oler Werner, i m'imagino que fa via ja perquè De Michelis pugui ser l'entrenador del Leipzig.
Sí, supos que la primera passa era aquesta, era la destitució d'un entrenador que ha deixat l'equip tercer a la Bundesliga.
Mira que s'idea aquesta, a Mallorca, tu, no l'Oler Werner.
Sí, un canvi de cromo. És estrany, però, també, que s'hagi encarregat un entrenador que ha fet tercer, que ha hagut de pagar una indemnització, perquè és que al final, entre una cosa i l'altra, li haurà costat d'haver 10 milions d'euros, perquè ha d'acomiadar també els seus ajudants, i entre una cosa i l'altra, i ha fitxat gent de Michelis, mira bo que ha costat,
Jo el que m'han contat és que aquest senyor, que sembla que no va començar molt bé la temporada l'any passat, té una bona relació amb el director esportiu del Leipzig, ¿vale? Però una relació dolenta amb els del grup Red Bull, que són Jürgen Klopp i Mario Gómez. Que Mario Gómez és intendent de Michelis. Així que, tot i que la segona volta va reviscolar i va acabar la temporada tercer i jugant la Champions, classificant-se per la Champions de manera sobrada, les relacions van més enllà del tema esportiu i han cercat entrenador, i en Mario Gómez, que és secretari tècnic del grup, perquè Klopp és, diguem, el cap del grup Red Bull, i en Mario Gómez és el secretari tècnic, pues, té una molt bona amistat amb en De Michelis i va ser aquí la clau per fitxar De Michelis i acomiadar aquest entrenador, que en principi ha fet una bona temporada amb el Leipzig.
Bé, punt mort, a veure demà si avui hora baixa o demà si hi ha qualque novetat més. Perquè fa el Mundial, Espanya, que no hauria de badar contra l'Aràbia Saudita, juga diumenge a partir de les 6, i aquesta pròxima matinada tenim Mèxic, Corea del Sud, Aguirre, Amon, Lorente contra Canelli. Quina llàstima que no puguin jugar més prest, aquest partit hauria estat ideal per de les 9 del vespre.
Sí, però supos que és horari bo per Mèxic-Corea, clar. Segurament és el més important. Però bé, és un bon partit, òbviament. Són els dos... es disputaran, bàsicament, jugaran la primera plaça del grup. Jo crec que, més enllà del que puguin fer la darrera jornada, són dos equips que, després de la victòria, tenen peu i mig als 700 de final, i bé, el que guanyi avui ja estarà classificat. I segurament no ho farà com a primer de grup, així que bé, és un partit...
Atractiu.
No és dramàtic per ell, però és atractiu, sí, sí. Uh-huh. Abans juguen l'Ari, que tot i que no és del Mallorca, el Mallorca li interessa que continuï també viu al Mundial, i així són 4.500 euros al dia que cobra el Mallorca.
Exacte. S'ha de mirar tot,
Sí, sí, està clar.
S'ha de mirar tot.
Que s'ha de mirar tot, amb aquest tema econòmic també. I Espanya, què esperen d'Espanya? Ho dic perquè, com en Miquel demà no podrà estar amb nosaltres, ja li demanaré avui per a la selecció.
Sí. Jo, l'Aràbia Saudita m'ha agradat més contra l'Uruguai que Cap Verd contra Espanya. Així que, no sé, crec que no serà fàcil, tampoc.
Fa 4 anys varen guanyar Argentina.
Sí, 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 hi ha molts de jugadors que encara hi són, el porter, el migcampista de Noncano, el del Bausari, que és també l'estrella. Bé, tenen altre entrenador, però bueno, bé, Espanya és superior.
Sí, ja ho era també l'altre dia, superior a Cap Verd.
Exacte, que a diferència de l'altre dia ho hauria de demostrar, diumenge. Sí, sí, ho hauria de demostrar per evitar problemes i arribar, perquè amb 4 punts el manco arriba ja al darrer partit contra l'Uruguai classificat.
Per tant, és important aquest partit, és important guanyar, i així evites ensurts que poguessin passar contra la selecció d'Uruguai. Sí. Qualque cosa més que destacar?
Per la meva part, treballada ahir de Portugal,
sí,
davant la República Democràtica del Congo, una Portugal que de mig camp endavant està farcit d'estrelles i no varen fer absolutament res des que varen aconseguir l'1-0, i després va ser un equip molt ximple, molt lent, molt desubicat. M'agafa una sospita, en Miquel, molt curiosa. Això ja li va passar a Roberto Martínez quan dirigia Bèlgica, i ara no sé si li passarà el mateix en Portugal. Arriba a dues seleccions, en dues etapes boníssimes de jugadors, i després res de res,
Sí, bé, ja veurem. Jo crec que Portugal té un problema que no en Cristiano Ronaldo,
sí,
en realitat,
sí, perquè... Sí, sí. Sí.
Jo crec que a diferència de Messi amb l'Argentina, en Cristiano jo crec que resta molt en Portugal, i ahir és el que has dit. Després, partidarro, el que van fer Anglaterra contra Croàcia, Anglaterra
fantàstic.
Jo crec que va presentar la seva candidatura, i avui tampoc molta cosa a rescatar. La Colòmbia de Mojica, que guanya 3-1 amb certes dificultats, l'Uzbekistan, i Ghana, que ha guanyat a Panamà el darrer alè, un partit també farès.
Molt bé. Sí, Colòmbia ha guanyat el... Bueno, sí, el tercer l'ha fet al minut 99 o 100, o no, 101, no sé quants.
Sí, una jugada...
Temps afegit, i ja està. I Ghana ha guanyat.
Sí, una bona jugada molt bé de Dencucho, que ha barallat molt bé la pilota.
Sí, sí.
I després ha fet una centrada espectacular, molt bé. Molt bé. Ara ha sortit ja a les acaballes del partit i mira, se'n va amb una assistència, l'ex del Mallorca.
Molt bé, Miquel, moltíssimes gràcies. Vinga.
Adéu.
Ja xerrar. Adéu. Dilluns, si tot va bé, podem xerrar un poquet de boca estat el partit de la selecció. Eh?
Segur, i menys si xerrar també de més coses que del Mallorca.
Del Mallorca també. Vinga.
Sí, sí.
Gràcies i bon cap de setmana, Miquel.
Adéu.
És la 1:20, fem una aturada i de tot d'una esperam una comunicació amb l'entrenador, el nou entrenador de l'Atlètic Balears.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Aquí ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
Defluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
A la 1:22, parlant de la segona federació, l'Atlètic Balear fa feina per la confecció de la nova plantilla en vista al nou projecte de la pròxima temporada. Òscar Troya, ets tècnic del Poblense, serà l'encarregat d'entrenar una plantilla que tindrà com a objectiu pujar a primera federació. Òscar Troya, bon dia.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Amb aquest senyor no el van xerrar ahir?
No el van xerrar amb el seu germà.
Si xerren igual.
Són clavats. Són clavats.
Escolta, tenc... Eso dice mucho a favor mía porque hay 8 años de diferencia.
Sí.
Estoy muy joven.
Escolta,
muy joven.
Que de casta la vida al galgo, vius perquè el teu germà segueix les teves passes, eh? Ha aconseguit un bon ascens al Bernal.
És un grande, consiguió un ascenso... contra todo pronóstico, en un partido perfecto. Es un tío que está súper preparado y que, bueno, que poco a poco pues está labrando ahí su futuro y ahí anda dándole duro, que seguramente pues en unos años pues será un referente en los banquillos de Baleares.
A veure si volvem a tots dos a una mateixa banqueta.
¿Eh? Estuvimos el año de Poblense en segunda vez, la anterior etapa, y también estuvimos en el Mallorca, en un juvenil del Mallorca, también estuvimos los dos juntos. Pero bien, pero bueno, yo creo que tiene un potencial mucho mayor que el mío, entonces que siga creciendo, que siga trabajando y ojalá que tenga éxito y que cumpla su sueño, que es vivir de esto, ¿no?
¿Com duim aquest primer dia de feina a l'Atlètic Balears?
Bien, muy bien. Te corrijo algo, ¿eh?
Sí.
El objetivo del Balear es el ganar siempre, no es ascender.
Bueno, eso diré.
En junio,
ho diré
no,
yo.
En junio, Toni, no se puede ascender.
En junio no.
No tenemos grupo, no tenemos plantilla, no tenemos No hemos hecho el equipo de la plantilla. Dentro de esa plantilla hay que después confeccionar un equipo. Lo que tenemos que tener claro es que seremos ambiciosos, que querremos lo máximo posible, pero que iremos pasito a paso, es decir, no creando unas expectativas irreales cuando la situación no es la que toca. Es decir, yo creo que vamos a querer hacer esa plantilla, vamos a crear ese equipo, vamos a trabajar duro, vamos a intentar conectar con la afición, com a objectiu ganar sempre, des del primer partit de pretemporada.
I quina és la teva participació en la confecció de la plantilla?
Bueno, pues yo creo que junto a la dirección deportiva estamos en una sintonía tremenda. Yo creo que pues estamos trabajando muy duro en las últimas fechas y tanto con Patrick como con Marc, pues nos entendemos, tenemos disparidad de opiniones y eso nos hace que la opinión o el resultante sea algo mucho mejor. Y trabajamos todos en la misma línea en intentar que el Atlético Baleares pues confeccione la mejor plantilla posible. Pero muy bien, muy bien con ellos, trabajando juntos los tres y todo el staff. Nos estamos interviniendo todos en esa confección y bueno, vamos a... Está claro que la responsabilidad es de la dirección deportiva, mi responsabilidad es otra, pero que... Oye, muy a gusto en cómo se están dando pues estos primeros 10 días frenéticos de trabajo.
Òscar, tots els entrenadors, tots els jugadors, canviau contínuament d'equip, 2, 3 anys, 1 any... han estat 10 anys a Sa Pobla. Ara, quan te veus en revoltat d'altres colors, és molt raro tot.
És molt raro, és molt raro. És molt raro. És muy, muy raro y sentimentalmente pues es duro, ¿no? Es decir, al final... Yo creo que dejas no dejas un club, dejas algo más que un club, ¿no? Uh-huh. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, que al final que le guardo un cariño tremendo a todas esas personas que han influido en nuestro día a día en Sa Pobla, que a mí me han hecho que en estos 10 años, pues quererles. Yo a estas personas las quiero, les tengo un aprecio profesional y personal. Y entonces, bueno, todo esto es... necesito ponerme a trabajar para que todo esto no me tenga tanta afección, pero bueno, al inicio es normal. El mundo del fútbol está así. Lo normal es no estar 10 años en un sitio. Uh-huh. Eso es lo normal. Entonces aquí se ha dado porque ellos me lo han dado todo, yo se lo he dado todo a ellos y nos hemos entendido, pero bueno, ahora estamos en otra situación, en otro club, con otras personas que también se merecen pues esos respetos. Es un club profesional, nosotros queríamos esta estructura profesional para intentar pues reivindicar ese producto balear, no solo en el jugador, sino en la confección del staff, en la gente que llevamos muchos años, yo creo que picando piedra, y que bueno, pues que buscábamos oportunidades como la que nos ha surgido a nosotros este año en una estructura tremenda como es la de la Atlético Baleares.
Cuando arribi el partit poblense Baleares será un drama, ¿no?
Será un día de emociones muy fuertes. De emociones muy fuertes. Yo les deseo lo mejor. Mm. Y ellos lo saben. Y ojalá, pues, oye, que los dos equipos quedemos lo más arriba posible, que consigamos nuestros objetivos. Ellos han firmado, yo creo que un grandísimo entrenador, una muy buena persona, con Julián. Yo creo que se van a entender perfectamente con Miquel, con Martí, con Julià, Polita, Rachones, es decir, todas las personas que engloban el día a día del poblense. Y yo creo que bueno, pues ojalá que yo les deseo lo mejor. Y bueno, ya hay fecha de un partido pretemporada, ya hay tal, y quieras o no, pues esto se te... La vista se te va y el corazón se te va a esa fecha, porque va a ser muy raro volver y en vez de girar a la izquierda cuando entro en el vestuario, girar a la derecha. No sé si sabré irme hacia el otro lado, pero bueno, intentaremos pues eso, que las emociones no me afecten y que profesionalmente, pues a día de hoy estamos en una estructura como la de Atlético Baleares, con una masa social tremenda, que nos han dado una bienvenida muy buena, es decir, no te puedes imaginar mensajes y la gente te para por la calle deseándote suerte, seguidores de Baleares, seguidores de Mallorca, seguidores del fútbol, ¿no? Entonces, oye, para mí ha sido muy grato y aprovecho los micrófonos para dar las gracias a todo el mundo y esperamos estar a la... cubrir las expectativas que tienen con nosotros, porque, en serio, es muy bonito escuchar lo que he escuchado en estos 10 días y sobre todo con esas emociones que hemos pasado en cambio de club y tal, pues oye, es agradecer todo lo que nos está pasando, porque emocionalmente y personalmente pues nos llena muchísimo. Y máxima dedicación, máximo respeto por lo que estamos haciendo, por los colores que defendemos en el día de hoy, y que es algo más que ser entrenador en un equipo.
Me faràs emocionar jo també.
Tot això, Òscar, és que tu has guanyat.
Bueno, pues sí, es que al final sí, no soy consciente. Al final no soy consciente de ello, porque al final nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, y a veces te sale y a veces no te sale. Lo que pasa que lo bueno, y es uno de los objetivos, por eso yo hablo de objetivos, pues hay que intentar ilusionar a la gente, hay que intentar que la gente se sienta identificada con lo que tú haces, ¿no? Entonces ese es el principal valor, esa es la base, y esa es por lo que trabajamos en el día a día en este fútbol más modesto, pero que queremos ser igual de grande que los más grandes, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta situación. Yo ganármelo o no ganármelo, no lo sé. Lo que sí que es digno y lo que me toca es agradecer. Agradecer que bueno, que antes éramos una persona pública y ahora pues la gente te para y te da ánimos, y el que es de los tuyos te empuja y el que no es de los tuyos no te desea mal. Entonces, oye, pues para mí esto es muy bonito y nos motiva muchísimo para lo que tenemos delante.
Comenta-los algo en els aficionats, o veurem que heu fitxat a Nofre Riera, ja, banda esquerra. Què pot esperar l'aficionat de l'Atleti Balear? Haurà qualque fitxatge així un poc, diguem, d'un nivell superior, o creus que Meromanco s'acord anirà rondant un poc a boca ja aquesta temporada hi havia?
Ah, vamos a intentar hacer el equipo lo más competitivo posible. Yo creo que a día de hoy está todavía en esa primera fase. Se irán cerrando cositas, se van acordando cosas, pero bueno, estamos apuntalando perfiles, sobre todo perfiles de futbolistas para la idea que tenemos, y todavía hay renovaciones que se están tramitando. Entonces dependerá mucho pues de la gente que renueve o no, la gente que pueda venir. Al final yo creo que ellos tenían un bloque el año pasado que Luis y todo su staff lo hicieron muy bien, muy bien. O sea, nos dejan una herencia en ese futbolista renovado muy buena, porque Luis es un grandísimo profesional y yo creo que en el año y medio que estuvo aquí en el Atlético Baleares, pues yo creo que dejó huella y dejó unos resultados muy buenos. Entonces vamos a recibir una buena herencia de todas esas renovaciones, y en función de lo que se pueda renovar o no se pueda renovar, pues irán a un poquito de la mano las incorporaciones. Somos gente muy ambiciosa y vamos a intentar hacer el mejor equipo posible dentro de las limitaciones que podemos tener por la categoría, económicas, etcétera, pero que una vez que tengamos la plantilla no vamos a usarla, sino que vamos a intentar trabajar y hacer de esa plantilla un equipo para ganar siempre. Queremos ganar siempre y queremos ser un equipo que contagie y un equipo que llene el Estadio Balear, que es lo que queremos. Al final yo me marco ese tipo de objetivos que son cualitativos y que van de la mano del ganar. Entonces, oye, pues vamos a intentar conectar, a intentar trabajar. Va a haber momentos buenos, momentos malos, vamos a crecer todos, jugadores y cuerpo técnico, para intentar hacer la mejor temporada posible y que se nos recuerde como un paso por el Baleares, como una temporada que pase, pues, que no pase desapercibida.
Confirmats tres equips balears, Mallorca B, Poblense, Atleti Balears, o segona ref. Dissabte vos podria acompanyar la penya esportiva.
Ojalá. Yo creo que cuanto más equipo balear haya en categoría superior, muchísimo mejor para todo el mundo. Entonces, el fútbol balear, yo creo que lo hemos situado en el calendario, yo creo que en el mapa, perdón, lo hemos situado, es decir, la gente ya reconoce ese talento balear, hay muchísimos futbolistas que están jugando en categorías superiores, y yo creo que cada vez más cuerpos técnicos más preparados y con el reconocimiento de los clubes, ¿no? Fíjate, el Nastic, al final, pues es un producto balear, ahí también, ¿no? En la dirección deportiva, en el banquillo. Yo creo que todo esto es muy bueno para nosotros, porque, repito, nos sitúa en el mapa y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que no somos mejores, pero tampoco peores que nadie.
Molt bé, Òscar, idò, molta sort, anirem parlant durant aquest estiu, perquè hi haurà novetats, hi haurà fitxatge, hi haurà sortides, hi haurà calendari, aviat, dia 30 de juny, en principi, no sé si també el coneixerem o si no serà un poc més tard, però sé que dia 30 de juny hi haurà ja calendaris oficials i ja de tot això ja anirem parlant. Òscar, moltíssima sort, i enhorabona per aquest fitxatge.
A vuestra disposición y muchísimas gracias a vosotros por pensar en Óscar, en el Baleares en este caso, y nada, para cualquier cosa aquí estamos.
Gracias, Óscar, una abraçada.
Un saludo.
Vinga, 1:34, ara anirem fins a Eivissa perquè volem parlar de la penya esportiva Santa Eulàlia, que aquest cap de setmana disputa aquesta final, no? Final del play-off d'ascens de segona federació contra l'Arena d'Armilla. Va empatar un en el partit d'anada.
En teoria és un bon resultat.
Bon resultat,
eh? Per jugar a casa.
Anem a veure si ja tenim en Víctor Sancho. Víctor?
Com estem?
Com anem? Com va
bon
això?
Dia, bon dia. Bon dia. Crec que he entrat afunyat un poc, però bueno, passa res. Aquí està. Esperem que la penya entri millor el dissabte al municipal.
Dissabte a les 8, eh?
Dissabte a
les 8, directe,
sí,
per l'Streaming Divetres.
Exacte, exacte. Ja està en Raül Medrano, en Jordi Riera, també, comentant el partit, que fa 4 dies era com aquell que diu segon entrenador a la penya esportiva. Doncs estarà Jordi Riera, que coneix millor que ningú aquella plantilla que ara dirigeix en Ramiro González.
Molt bé, estàs amb un futbolista d'aquests, diríem, històric, no?, de Santa Eulàlia, que ja coneix el que és pujar de categoria.
Sí, amb en Marc Fraile. Ell és de Sant Antoni de Portmany, però bé, ha estat molts anys a la penya i va estar en aquell partit, sobretot, tan important, perquè la penya només, Toni, ha pujat dues vegades en el camp de categoria. Va ser a l'antiga segona B, el 2008, fora de casa Don Benito, i la següent vegada va ser ja en el 2019 amb Raül Casanya a la banqueta i en el camp amb Marc Fraile, protagonista avui, que el tenim aquí per parlar amb ell d'aquesta... de recordar aquells temps i, sobretot, ell, l'experiència que té pot transmetre als jugadors més joves de la plantilla sobre partits com aquests tan importants, no? Així que, si vols, el saludam, que el tenim aquí. Què tal, Marc? Bon dia.
Doncs així és, estem amb Marc Fraile, mitja punta, atacant, migcampista de la penya esportiva. Havia moltes ganes de parlar amb ell perquè és l'únic jugador que hi ha en plantilla ja fa anys del darrer sense la penya en aquell moment a segona divisió. Bé, què tal, Marc? Bon dia.
Bon dia, què tal? Bé, molt bé. Molt content i molt il·lusionat amb aquest partit que ens queda per tornar a viure un moment que mai s'oblidarà si ho aconseguim i bueno, espero que així siga.
És que la penya ha viscut els darrers anys i tu estaves en plantilla moments increïbles, no?, inolvidables per a la història del club, per a la història de Valtros com a jugadors, però la penya realment al camp, l'altre ja feia memòria, només ha ascendit tres vegades... darrers de la dècada del 2000, que tu eres molt jovenet, eres petitet, a Don Benito, no?, va pujar de categoria, després va aconseguir l'ascens amb el Tamaracite, que estaves tu. Vull dir, i aquesta seria la tercera vegada, si s'aconsegueix, creuam els dits, no?, que si sigui contra l'Arenas d'Armilla. Però vull dir, no hi ha tants descensos en la història del club.
Sí, bueno, és que és una cosa complicada d'aconseguir. Sí que és veritat que hem jugat molt de play-off i hem estat molt a prop, però, bueno... Aquest és especial per tot el que hem recorregut aquest any, per la temporada que hem fet, que jo crec que ha estat molt bona, i bueno, crec que no ens falta una passeta per intentar aconseguir el que tu dius, un ascens que és molt difícil, la penya només en té dos en aquest cas, com tu dius, i esperem que aquest sigui tercer.
Ara parlant del partit directament, d'aquest partit de tornada contra l'Arenas, però fem la vista enrere, què recordes d'aquells moments? Parlant de l'any 2019, ascens de tercera a l'antiga segona B, primer partit fora de casa també a Tamaracite, allí aconsegueu guanyar, però aquell partit es complica, els partits aquí, encara que portàveu avantatge, no és fàcil.
Sí, al final a un play-off passen aquestes coses, són equips molt igualats i recordant pues, que vàrem tenir que anar a la pròrroga aquí, vàrem guanyar a la pròrroga amb un gol de Nacho, crec que va ser, i bueno, va ser un moment molt... molt important pel club i inolvidable per nosaltres, no? Perquè aquests moments no se poden explicar, és algú que no es viu sempre. I bueno, pues, en aquest cas, aquest any, pues, només tenim que pensar en que serà un partit pues, molt igualat i que tenim que fer el millor possible.
després d'aquell ascens contra el Tamaracete van venir els millors anys de la història de la penya esportivament parlant, no? Una temporada següent increïble, la del Covid, no? Que va començar estant líders, inclús a segona B, contra, jo recordo, partit contra el Real Madrid-Castella, ja estava Raúl, no?, de míster. Vau acabar en el tall aquell que va haver de competició el mes de març, quarts classificat, això va donar dret a jugar aquell playoff increïble a segona divisió A. Van ser temporades i anys històrics, no?
Sí, com tu dius, van ser anys que són molt difícils de repetir, però bueno, quan un equip té il·lusió i ganes és tot més fàcil, és més amb aquesta il·lusió que teníem, que les ganes de gent jove que tenia ganes de créixer i de fer les coses bé, pues, és veritat que tot és més fàcil. I aquí, en aquest equip d'ara, se veu reflexat el mateix, no? Gent jove que té moltes ganes, contrastat també amb gent que té alguna experiència i, bueno, jo crec que això se nota dins del camp.
Tu eres un jugador jove en aquell moment. Com és el Mardaval? Quina diferència n'hi ha amb aquell Mardaval, perdona, Marc Fraile? Mardaval era un company teu de plantilla, l'altre Marc que hi havia també. Com és aquest Marc Fraile i aquell Marc Fraile? Com ha canviat?
Bueno, antes era tot més impulsiu, més... a lo millor cometia més errors de com dir-ho, de principiant, i ara pues, crec que tinc un poc més d'experiència i sé com afrontar segons quins moments, no tenir tanta nerviosisme, tant de situacions de, bueno, pues, el que et dic, de nerviosisme, i crec que ara mateix pues, amb més calma m'ho prenc i pues, intentant aconsellar els companys amb consells per donar-los perquè afrontin aquest partit amb la tranquil·litat de que és un partit i que ho tenim que fer el millor que puguem, i si està per naltros, estarà per naltros.
Aquell ascens del 2019 contra el Tamaraceite aquí al Municipal va ser un diumenge a les 12 del migdia, si no me'n oblid, feia calor, també va ser una festa increïble al final del partit. Això serà dissabte, aquesta vegada, esperem que de l'ascens també a les 8 de la tarda, intentant fugir una mica de la calor. Això és positiu, no? Vau passar calor l'altre dia a Granada bastant, no? Armilla, ens diuen.
Sí, va ser un partit molt intens, amb molta calor, i bueno, ara tenim la sort de poder jugar a les 8, que s'agraeix, perquè hem passat molts de diumenges aquí a les 12 i se passa malament amb aquesta calor en aquests moments. I bueno, allí va ser un partit pues, complicat, sobretot per l'ambient d'ells, també el moment que era despartit a les 12 del matí i feia pues, una calda important, però bueno.
Vau poder reaccionar, es van posar per davant, vau poder empatar, igual al partit de penal, que això sempre és important. Ara us val la victòria, ja sigui en 90, en 120 minuts, en la tanda de penals, jugueu a casa vostra, amb la vostra gent, vull dir... Mai se sap això si pot condicionar més positivament o no, però m'imagino que agrada més jugar sol aquí, no?
Sí, home, això està clar. Si haguéssim tingut que firmar el resultat i dir que no ho tenim que jugar a casa, pues és el millor que ens podia passar aquí en la nostra gent, en la gent que ens ha estat apujant tot l'any, i poder fer un partit aquí que sigui perfecte i que guanyem, pues seria increïble en la nostra afició poder celebrar-lo llavors amb ells, que s'ho mereixen igual que nosaltres, i bueno, al final és ficar un gol més que ells, i com tu dius, ja siguen 90 o 120 minuts, espero que siguen 90, i poder celebrar-ho perquè tots hem treballat molt durant tot l'any per aquest moment.
Te veus a l'11, fa molts de canvis, en Ramiro va canviar, en Salinas l'altre dia no va jugar d'inici, venia de fer una gran eliminatòria contra el Manacor, vull dir, aquí tots són importants.
Sí, a la vista està, durant tot l'any han anat jugant tots els jugadors i han anat variant la alineació, i l'entrenador és el que té que llegir, és que ell crega que siguen els convenients, i és que... I bueno...
Riu en Marc, perquè té el míster aquí a prop, així vull dir que ha de dir, no?
Ell té que fer el que ell cregui convenient, i el que al final li ha sortit bé tot el que ha fet i tots els canvis que ha fet, entonces no se li pot dir res, i bueno, que l'equip està preparat perquè jugui qualsevol company, saps? O sea, que no és... Aquí no és ni un més que l'altre, ni... Som un equip, tenim que aportar tots, des d'on sigui, des de... la banqueta o des de dins del camp, i sobretot de la manera que es puja en aquests moments és sent un equip, sense individualismes i sense mirar per un mateix, sinó mirar per l'equip, i jo crec que així, si anem amb aquesta mentalitat, serà tot més fàcil.
Clar que sí, esperem que sí. No serà fàcil, crec jo, però esperem que sí, que acabi de manera positiva i tots units. Gràcies.
Esperem que sí, moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio, Joc Net.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
I ara fins a les dues, per Càmer Futbol i parlant de voleibol. Tenim el gust avui de rebre els estudis d'IBETA Ràdio una representació de la plantilla del Mallorca Volei femení que han aconseguit de forma molt meritòria l'ascens a la Superliga 2. Ara aquest club tindrà dos equips, un masculí i un femení, en aquesta segona categoria del volei espanyol. L'equip femení, que és que d'avui en parlarem, del Mallorca de Palma, s'ha proclamat com el millor equip de primera divisió nacional després d'aquesta excel·lent temporada, després d'anar primeres en tota la fase de les lliguetes durant tota la temporada, i han aconseguit, com dic, aquest meritori ascens. Ens acompanya en Sam Asensio, que és l'entrenador. Bon dia.
Bon dia.
M'ho acompanya també el seu ajudant, en Marc Alou.
Bon dia.
I la jugadora, la central, Mireia Alzamora, que ja té experiència també en aquesta Superliga 2 perquè ha jugat amb el Mallorca, però també és veritat que ha jugat amb altres equips de la península, les Palmes, ha jugat també i ha jugat també amb un equip català. Bon dia.
Bon dia.
I gràcies també per estar amb nosaltres. Pots apropar un poc més en el micro. Sí. I així ens sentirem millor. Primer, míster, conta-vos com ha estat la temporada, aquesta temporada que ho ha guanyat pràcticament tot. Com ha estat aquest camí per arribar en aquest bon port?
Ha estat extremadament difícil. Sembla, ara quan veus el resultat a temps passat i veure que has guanyat pràcticament tots els partits i has només tingut una derrota, sembla fàcil, però no, ha estat un treball bastant dur, sobretot per set jugadores, han hagut de patir molt, han tingut una temporada un poc irregular en molts moments i després han fet una pinya, una unió brutal que ens ha dut fins al campionat. Certes és que molt content de la temporada històrica.
Mireia, s'ha fet llarga, sa lliga, o no?
A veure, jo, la veritat és que no se m'ha fet llarga perquè ja duia molt de temps per jugar. Havia estat un any i mig aturada i la veritat és que jo ho he disfrutat com una nina petita.
A veure, mos hem de posar un poquet en situació en els nostres oients. El voli Mallorca. D'on ve, d'on sorgeix aquest equip, aquest club, no? Un club de Palma?
Del col·legi, va sortir de Magdalena Sofia, i és un club que fa 14 anys que està jugant a vòlei. Va començar d'una família i que està l'objectiu de fer el vòlei gros a Mallorca, a Palma, i està creient, crec que està aconseguint fer aquell objectiu que tenia. A principi de tot.
Qui forma part del club? Quina directiva assumeix aquestes responsabilitats de crear un club d'aquestes dimensions? Perquè ara ja estem parlant d'un club ja seriós. Quan arribam a Andorra aquí de Superliga amb un masculí i un femení...
Se figura un poc ara mateix en Luana Franco i el sogre, que va morir l'any passat, que és Antoni Pareja, és que varen crear el club.
Mm. Quin és l'objectiu del club, míster?
L'objectiu del club, principalment, és fomentar el vòlei aquí a Silla. És, evidentment, intentar tenir el màxim número de llicències dins dels altres esports, el vòlei, tenir moltes més nenes i nens, ara que tenim també un projecte masculí en feina, i intentar, evidentment, assolir els màxims objectius esportius que la nostra estructura ens permeti assolir. De moment tenim dos equips de Superliga 2, que crec que és una fita bastant, bastant lloable.
Mm-hmm. Per acollir... Més jugadores de voleibol, Mireia, quin és un poc el missatge que tu pots transmetre com a jugadora, no? Com a referència, un poc com a mirall del club per fer apropar a les jugadores en el món del voleibol.
Sí, a veure, jo en aquest club, la veritat és que he notat que te traten com si fossis de la família i és com que t'intenten ajudar sempre en tot el que poden i és com que creen com una família nova.
En el pavelló que jugau els vostres partits?
Ara, aquesta temporada hem jugat a la universitat, a Campus Esport.
A Subibé.
Mm.
Allà feis els vostres partits.
Sí.
Mm. Quina plantilla, quins coneixements teniu per afrontar el repte de pujar una... Ha estat una categoria superior, ara, Superliga 2, que ja són coses sèries.
Sí, la veritat, nosaltres la primera idea que vàrem tenir quan va acabar la fase, tot just vam acabar la fase, ja vam seure amb en Marc i na Luana i el director esportiu, en Juan, per intentar dissenyar el màxim possible i el més ràpid possible una plantilla més competitiva encara, si se pot fer, dins d'unes possibilitats molt concretes. Evidentment, el vòlei, comparat amb altres esports, tenim molta manca de recursos, sobretot econòmics, que ens permeti fitxar moltes estrangeres, que en el vòlei del nivell, el manco a Espanya, és bastant, bastant evident. I nosaltres hem volgut intentar renovar al màxim la plantilla, hem volgut tenir... Aquí tenim la representació de la Mireia, que se'ns quedi tot el màxim possible de jugadors que teníem l'any passat, perquè bueno, ha funcionat molt bé, s'han guanyat molt renovació, i intentar millorar aquest nivell de la plantilla amb fitxatges d'un nivell bastant elevat.
Tu has jugat ja, Mireia, en aquesta categoria. Què se necessita en aquesta categoria?
Al final, aquesta categoria és una categoria dura, i al final depèn del grup que te toqui, també, perquè el grup de Barcelona, que és l'estrany que he jugat jo, sempre ha estat bastant, bastant dur, i se necessiten jugadores d'alt nivell, i si són de casa, millor.
Si són de casa, millor, però de vegades no és complicat que hi hagi tantes jugadores que puguin ser balears, no?
Sí.
Ho podem veure, per exemple, el Cide fa bo que pot, el Solla fa bo que pot, no?
Sí.
Vull dir, hi ha competitivitat així mateix, no?
Molta.
Perquè estem parlant, enguany seran tres equips a la Superliga Femenina 2.
Sí, sí, sí. D'aquests tres exemples que dones, evidentment, Solla potser és l'exemple més clar d'intentar nodrir-se de nines, en aquest cas del mateix poble de Solla, intentar tenir els mínims fitxatges possibles. Cide, en aquest cas, sí que té un híbrid, pel que deies tu, perquè no... és molt difícil, amb aquests tres equips ara, no hi ha tantes jugadores per poder repartir entre els equips.
Mireia, i comparat amb la península, tu que has jugat en les Palmes també i amb un equip català, quin?
Premià.
Amb el Premià. Quin nivell hi ha? Aquí a Balear, així mateix, se pot dir que hi ha nivell?
Jo crec que hi ha aquí molt de nivell. Jo ho he vist aquest any ja a Primera Nacional, que aquí teníem un nivell molt gran, i Superliga 2, la veritat és que veig un nivell molt alt comparat amb altres equips, però també és dur, perquè al final ja tenen jugadores a fora, tenen... i s'ha de competir tot.
Mm. Quin tant percent teniu de jugadores? De Balear, nacionals, estrangeres, ara mateix?
Pràcticament el 90% de la plantilla són balears.
Mm.
Podríem dir que sí. Hi ha dues lotes de fora i la resta són totes balears.
Mm. Sí. Estau mirant d'incorporar Lídia, Lídia Gómez, que va jugar en la Barca Menorca, que va estar també en el CIDE aquesta temporada passada, no? Seria un bon reforç?
Sí.
Sí, sí, seria un gran reforç. Estem intentant que s'hi pugui venir en nosaltres, perquè crec que és una de les jugadores més destacades de la seva posició a Mallorca.
Què esperau d'aquesta Superliga 2?
Molta competició, serà més, ha canviat un poc el format del que serà la competició en si, i serà molt més difícil mantenir-se dins de la categoria, els descensos seran un poc més amplis, intentar pujar de categoria també és molt més complex, perquè només puja un directe i la resta és un play-off, i bàsicament la nostra expectativa és, evidentment, acabant de pujar i sent un recent ascendit, preferim tenir uns objectius un poc més terrenals.
Un herbàser,
tenir...
no?
Sí, sí, exacte.
Un herbàser és un principi de consolidar un poquet aquesta categoria, no?
Sí, sí.
Que m'imagino que en s'equip masculí, Mero Manco, deuen ses cores també per l'estil, no?
Sí. La veritat és que l'equip masculí ja l'any passat es deia Superliga 2, va tenir uns objectius bastant alts, van estar jugant a la Copa Príncipe i van acabar quarts, el que els ha donat accés a Superliga 2 Oro, que és com estarà muntat aquest any, i la veritat és que sí, intentem mantenir l'estructura perquè les futures generacions que vinguin tinguin un projecte sòlid on dir jo vull jugar a Mallorca, vull jugar a Superliga 2.
Fa dies em varen parlar amb en Marc, no aquí a Beta Ràdio, sinó a un altre lloc, on el varen reunir per parlar un poquet també de volei. Marc, me comentaves això que deia de les categories, que s'han hagut de fer una categoria entre mitja, entre la màxima, super, i aquest. No?
Sí, ara antes eren tres grups de superiors i ara fan un do o, que són 12 equipos, i dos grups de 12, que és de totes els que queden.
En el femení queda igual, de moment.
Femení i masculí igual, sí. Les dues categories igual. Masculí i femení se farà ara sí.
Se farà així?
Sí.
És a dir, ara mateix nosaltres a quina categoria estaríem, en teoria?
Els tres estem a plata.
Sí.
Seríem a plata.
Sí, en realitat aquesta denominació és com se coneix popularment, perquè ara que han sortit les bases finals, se coneixerà com a Superliga 2 grup A, que seria el grup oro, el que coneixeríem, i grup B i C seria el grup plata.
Mm. A quin grup vos poden ficar? Perquè alerta que, a lo millor, els tres equips de Mallorca no aniran en el mateix grup, no? Que, en principi, sí. Se pot preveure?
Sí, pot ser que ens separin. No sé si per un tema de repartir els gastos en els altres equips de la península, però al final tenir tres equips del mateix grup, sent un equip de Madrid o un equip petit d'Euskadi o qualsevol lloc, haver d'anar tres pics a Mallorca, pues, pels pressupostos dels equips d'un esport minoritari, pesa molt.
Mireia, quin era el teu objectiu?
Per això l'objectiu és donar tot el que pugui en aquest club i intentar millorar tot el possible i seguir creixent com a jugador i com a persona.
Pegar vot ja a ser superior.
Home, ja això seria gloriós, la veritat. M'encantaria, perquè al final jo duc molts anys jugant a vòlei, des que tinc 5 anys, ara en tinc 23, o sigui que són bastants, i per això seria un orgull poder jugar a Superliga 1.
Se pot combinar això, un sobre estudi, on se feina, o l'esport de tanta exigència, perquè és un esport que requereix també entrenament diaris, pràcticament diaris, molt d'esforç, gimnàs també, és dir, se pot... I la llàstima és que no s'acaba de professionalitzar, que això ara després en parlem.
Sí, al final els estudis el que has de cercar és algo que te puguis fer online, perquè al final és complicat jugant en aquest equip. Sí, perquè al final entrenam 2-3 hores baixes. Però si te'n vas d'un equip de Superliga 1, que sí que entrenen de matí a hora baixa, allà sí que és molt difícil compaginar-lo anant a classe presencialment. I amb una feina jo ara ho puc compaginar, perquè tinc facilitat de la feina, però sí, t'has de cercar una feina que puguis anar de matins, que al final és difícil de trobar.
Per què el vòlei no s'acaba de professionalitzar com el futbol sala, que creix, com el bàsquet...
Bona pregunta.
Què li passa en el voleibol?
La resposta ràpida seria... vivim en un país que és màxim exponent d'esport és el futbol. I tots els dobbers públics i privats estan dedicats als lamins i a mals de turn.
Estem parlant que no se genera, possiblement,
sí, sí.
Lo suficient per poder viure d'aquest esport?
Totalment. No es promociona, no es televisa, no genera tant com tenir aquest feedback econòmic per poder fer-lo créixer molt més. Evidentment, aquí és bastant just.
Mm-hmm. Amb quin missatge vos quedeu, vist en aquesta temporada? Ara mateix, que s'obrirà la campanya d'abonats també del Mallorca, que s'obrirà aquesta afició, sponsors que també, lògicament, voldran entrar en aquest món per intentar ajudar un poquet també a l'esport. Tindreu també la subvenció lògica del govern. Missatge.
Sí, no, intentar poder aconseguir l'objectiu de la permanència primer i poder, perquè no somiar en ficar-nos en un playoff o un ascens a Superliga.
Mireia.
Sí, jo al final el que penso aquesta temporada és que per jo han de tenir el mateix pensament que van tenir l'anterior, d'intentar anar per totes, i jo crec que ho podem aconseguir perquè jo crec que farem un equip molt bo.
30 segons, míster.
Evidentment, penso igual que ells i per què no? La pregunta és per què no. Animem a tothom a venir perquè aquest any pensem liar la Superliga 2, així que us convidem a venir a Segui per veure-nos.
Mm-hmm. Samu, gràcies.
A vosaltres.
Marc, també, per venir i per explicar aquest projecte i aquesta ambició del Mallorca a Volei.
Moltíssimes gràcies.
I Mireia Alzamora, moltíssima sort en vista en aquesta temporada i esteu convidats un altre dia també.
Moltes gràcies.
A venir. Idò, amb Andrea Sánchez en el control tècnic, aquí amb en Xisco Ribas també, amb en Gavi Fortesa, i qui vorà parlat a Toni Fuster. Demà, més esports, com sempre, a partir de la 1:05, i ara, d'aquí una estoneta, en Marta Sampas, a l'informatiu migdia. Informatiu que arranca ja aquí, a IBT Ràdio.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.